La primera de les quatre jornades de vaga dels metges en contra de la reforma de l'Estatut Marc deixa més de 70 operacions anul·lades, segons l'IBE Salut. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
També s'han cancel·lat més de 1.600 consultes hospitalàries, 3.000 consultes d'atenció primària i prop de 300 proves. És el balanç de la primera jornada de vaga, que ha tingut un seguiment elevat del 85% als hospitals i de prop del 70% als centres de salut. La vaga d'àmbit estatal denuncia, segons el sindicat mèdic, el CIMEVAL, que no recull propostes, diuen, per solucionar la manca de professionals i critiquen que el document que regula les condicions dels sanitaris no s'hagi pactat amb el col·lectiu. És el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro, i la secretària general del Col·legi de Metges de les Balears, Rosa Robles.
Pero queremos ser un grupo a uno plus, y no es porque seamos elitistas, sino porque entendemos que otras categorías no tienen la formación, no tienen la responsabilidad y la curva de aprendizaje que tiene el colectivo médico.
Unas guardias de 24 horas que son terribles y agotadoras, donde creemos que llega un momento que el agotamiento compromete la salud del médico y la seguridad del paciente.
La proposta del Ministeri de Sanitat és, entre altres aspectes, reduir i les guàrdies de 24 hores, un màxim de 17, de limitar el nombre de les que es poden fer setmanalment o reconèixer que les lliurances o descansos obligatoris previs i posteriors no generin deute horari. Les qüestions sanitàries marquen l'actualitat d'aquest dimarts, dia 9 de desembre, avui que han conegut que Son Llatge ha incrementat 24 llits i ha reforçat també el personal davant l'augment progressiu de les malalties respiratòries previstes per les properes setmanes. Un dia en què novament, però, han de parlar de la crisi de l'habitatge. L'emancipació juvenil minva per mort de la precarietat laboral i els elevats preus de l'habitatge. Toni Sastre.
La taxa de joves que es pogueren independitzar en el segon semestre de l'any passat se situa en el 16,2%, un 2% manco que en el mateix període del 2023, segons el Consell de la Joventut.
Visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se. I aquí pel centre de Palma, per la zona de Camp Redó, amb ascensor i més d'una habitació, si vols a la millor tenir un estudi, si te fa ganes fer coses, no pots optar a res que estigui per sota dels 300.000 o més.
Para un alquiler de igual 1.000 euros al mes, realmente para tú aprobar un seguro de impagos tendrías que estar ganando más o menos 3.500 euros.
Segons el Consell de la Joventut, Balears manté els preus dels lloguers i compra més alts de l'Estat, amb un increment del lloguer del 9,3% i un 12% de la compra.
L'habitatge es manté com un mal de cap per tota la població, especialment per als llogaters, que se'ls acabarà l'any que ve el contracte i la revisió dels quals podria disparar-ne més el preu.
Els llogaters de Balears pagaran l'any que ve una mitjana de 380 euros mensuals més, 4.600 a l'any. És el càlcul que fa el Ministeri de Drets Socials, que estima que aquesta situació podria afectar gairebé 70.000 persones i 24.500 contractes a l'arxipèlag.
Rescatades més de 170 persones migrants a les Balears en manco de 24 hores a bord de 7 embarcacions diferents.
Els han localitzat en aigües de Formentera, Cabrera i el sud de Mallorca. Els tripulants són d'origen magrebrí i subsaharià, i amb aquestes, des de principi d'any fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 377 embarcacions.
Coldo García apunta la participació de Francina Armengol en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
La presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com és aforada, sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional. Així ho ha demanat en un escrit remès a l'alt tribunal.
Això el dia en què han conegut que el Tribunal Suprem ha publicat la sentència de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal, per majoria, però no per unanimitat, considera provat que va ser García Ortiz o el seu entorn el que va filtrar el correu electrònic on la defensa d'Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar la Fiscalia.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà d'aquí a poc manco d'una hora els vuitens de final de la Copa del Rei. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma Futsal disputarà a les 8 en punt al pavelló Jorge Garbajosa l'eliminatòria a partit únic dels vuitens de final del torneig del CAU contra el Movistar Inter. El conjunt mallorquí sense Lin ni Piqueras cercarà Madrid contra el vigent campió un bitllet per als quarts de final. Aquest partit de Copa del Rei entre l'Inter i el Palma Futsal el podreu seguir en directe aquí a IB3 ràdio a partir de les 8 del vespre. I en futbol, recordem, ja coneixem els rivals dels dos equips balears per als setzens de final de la Copa del Rei. L'Atlètic Balear rebrà l'Atlètic de Madrid i el Real Mallorca visitarà Riazor per enfrontar-se al Deportivo de la Coruña.
I pel que fa al temps, temperatures altes per l'època de l'any que vivim i cel molt estirat avui. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, deixant de banda aquests núvols baixos i les boies que hem tingut en alguns punts avui del sud de Mallorca i Menorca, les condicions han estat molt tranquil·les i efectivament hem arribat als 21 graus avui al nord de Mallorca. Ahir, de fet, es van arribar a fregar els 22 i demà serà un dia molt semblant. De fet, demà tornarem a repetir alguns bancs de boira a primeres hores, també sobretot meitat sud de Mallorca, també punts de Menorca, i després, a mesura que avanci el dematí, ens tornarà a quedar un cel bastant destapat. És veritat que demà poden tenir qualque pinzellada de núvol prim més, però res gaire important, amb unes temperatures que tornaran a quedar amb valors màxims pròxims als 20-21 graus a la meitat nord de Mallorca. Es veurà cap al sud, les condicions no seran tan suaus, amb un vent que bufarà fluix, ho farà de mitjorn, per tant, tindrem i mantindrem unes condicions marítimes molt agradables.
Gràcies, Dani. I avui, parlant de la presentació de les obres completes de Josep Maria Llompart per part del Consell de Mallorca, també de la prevenda de les entrades per la gira Lutz de Rosalia, que han arrasat en poc més de mitja hora, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La primera de les quatre jornades de vaga convocada pels metges en contra de la reforma de l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal sanitari ha deixat un total de 72 operacions anul·lades, segons l'IB Salut. També s'han cancel·lat més de 1.600 consultes hospitalàries, 200 proves radiològiques, 80 de diagnòstic i gairebé un total de 3.000 consultes d'atenció primària. Recorden que el Ministeri de Sanitat proposa, entre d'altres aspectes, reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17, delimitar el nombre de les que es poden fer setmanalment o reconèixer que les lliurances o descansos obligatoris previs i posteriors no generin deutohorari.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment als hospitals de l'arxipèlag ha estat del 85%, mentre que els centres de salut es rebaixa una mica, l'estimació és del 65-70%. A l'hospital de referència de les Illes, a Son Espases, una setantena de metges han sortit a les portes del centre amb pancartes per fer les seves reivindicacions. Entre les més destacades, volen que l'Estatut es negociï amb el col·lectiu. A més, també diuen que la norma hauria de solucionar la manca de professionals que quantifiquen en 850 a totes les illes. Lamenten que la darrera proposta del Ministeri d'Estatut Marc no reculli les seves peticions com minvar les hores de guàrdia i les jornades laborals. El president de Cimeval, Miguel Lázaro, apunta que els serveis mínims són molt exagerats i potser no es visualitza tant l'empipament dels metges.
Jo crec que estos cuatro días de huelga van a ser, digamos, el tema... Ya no es cuánto que esto es importante, sino, digamos, el carácter simbólico que tiene una huelga nacional. Todo hay que decirlo, ¿no? En un gobierno que yo creo que está gripado y que no funciona. Y si la sanidad no funciona ya, apague y vámonos.
Lázaro demana disculpes per les molèsties que pot ocasionar els pacients, però com explica la secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles, consideren que no poden seguir amb un estatut marc de l'edat mitjana.
Reclamamos el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, de cualquier trabajador. Respetamos tener derecho a descansar como el resto de los trabajadores. No tener guardias de 24 horas que son agotadoras, obligatorias, en las que comprometemos la salud del médico y del paciente y la seguridad del paciente. Entonces reclamamos tener unos derechos básicos laborales. O sea, hay reducción de jornada laboral para el resto de España menos para los médicos. Esto produce un profundo enfado.
La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que respecta totes les reivindicacions, però recorda que el marc competencial del seu departament és limitat. Explica que bona part de les reivindicacions no es poden incloure en aquest estatut marc i s'han de situar en altre tipus de negociació, com per exemple en la taula de les comunitats que són les encarregades de gestionar les condicions de feina dels treballadors estatutaris en els seus territoris.
Todo lo que depende del ministerio lo hemos incorporado en el texto y de hecho son todos los sindicatos los que realmente valoran positivamente estos avances. El riesgo que tenemos con que no seamos capaces de sacar este texto adelante, más allá de las reivindicaciones que no nos competen, es que nos quedemos con el texto del año 2003.
Entre els usuaris, la vaga ha generat avui queixes, però també comprensió.
Entenen que els facultatius lluiten per millorar els seus drets. Són alguns pacients del centre d'atenció primària de l'Escorxa de Palma.
Lo entiendo que están de huelga, es que eso sí.
Bueno, si es por mejorar sus condiciones y que vengan más metges y todo eso, pues muy bien.
Bueno, yo me vine a poner hoy una incisión que tenía turno para hoy, no he podido, me la dieron para el martes la semana que viene.
Quise coger cita, pero no hay médico y no la cogí, voy a llamar mejor para la semana que viene. Porque si la cojo y no viene, no hago nada cogiendo la cita.
I no deixant de parlar de sanitat perquè l'Hospital de Son Llàtzer ha activat 24 llits més i reforça el seu personal davant l'augment progressiu de les malalties respiratòries previstes per les properes setmanes. Cristina Bausà.
El centre hospitalari ha incorporat 11 infermeres i 7 tècnics en cures auxiliars d'infermeria. El pla de contingència d'hivern del Servei de Salut contempla l'activació de fins a 70 llits a Son Espases, 57 a Son Llàtzer, 9 llits a l'Hospital de Manacor, 20 a l'Hospital Mateu Orfila i de 9 llits a l'Hospital Can Misses.
I encara en clau sanitària, a partir de demà Eivissa començarà a rebre part de la nova flota d'ambulància, rebrà 19 vehicles de transport urgent que començaran a fer feina aquest dimecres i de 9 més de transport no urgent, un fet que celebren el sindicat ja que millorarà, diuen, l'assistència als pacients i la feina dels professionals. És el delegat del sindicat de tècnics d'infermeria Eivissa, José Manuel Maroto.
Por fin una flota de vehículos unas calidades brutales. Consideramos que es una de las mejores flotas que hay a nivel de nacional, incluso de europea, con unos vehículos de última generación, con muchísimas ayudas a la conducción, con unos materiales y unas calidades interiores impresionantes, donde van a hacer mucho más factible la asistencia sanitaria.
I precisament avui la sessió plenària al Parlament està marcada per la vaga de metges. Ha estat la defensa de la consellera de Salut davant les crítiques de l'esquerra per l'increment de les llistes d'espera a la sanitat, una sessió en la que no hi està present la presidenta del govern de viatge oficial a Brussel·les, Marta Puyalto.
En absència de la presidenta, la consellera García ha protagonitzat una sessió de control en què el PSIP i Més per Mallorca i Menorca han criticat l'augment de les llistes d'espera tant en les consultes per un especialista com per les operacions. Així li ho retreien la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, i la socialista Patricia Gómez.
I no es culpa ni de ses mascaretes ni d'en Pedro Sánchez. Ja està bé. Comenci a donar-nos explicacions sobre la seva responsabilitat en relació a la gestió pública.
Més de 100.000 pacients. Això vol dir tota la població de Calvià i Manacor junta. Estan en llista d'espera en aquesta comunitat autònoma.
La consellera García els ha acusat de cercar excuses amb la intenció de tapar la vaga de metges.
De verdad que hoy quiere que creamos que viene aquí precisamente hoy en este Parlament con una batería de preguntas prefabricadas sobre salud. Es pura coincidencia. Más bien suena de una maniobra calculada, orquestada, para intentar distraer, desviar y maquillar.
I els socialistes pronostiquen que la pròrroga dels pressupostos d'enguany implicarà retallades. En resposta, Llorenç Pou, el vicepresident Antoni Costa, ha dit que les úniques retallades que ha fet l'actual govern són impositives.
On retallarà? Vostès el que estan fent en els ciutadans és condemnar-los a llistes d'espera de sanitat, de dependència i de cibavi creixent.
Desitgen que hi hagi retallades a les Illes Balears per poder defensar el seu discurs. Realment, senyor Pou, fan vostès el total ridícul.
El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha reclamat al govern que no pugi l'impost turístic, mentre que Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha acusat Toni Costa de no fer res per contenir el turisme.
Dejar de hablar de seguir sangrando, ya sea a extranjeros, locales o españoles, con más impuestos.
Han crescut 2 milions de turistes. Ni de creixement ni contenció. Creixement pur i dur. Turistes i totxos. Quan a les Illes Balears arribaven 16 milions de turistes i vostè anava a fer promoció turística, pensava en su decreixement?
D'altra banda, el Parlament ha rebutjat una iniciativa dels socialistes que reclamava que els ajuntaments poguessin sol·licitar declarar-se com a zones tensionades.
Uns lloguers que de cara a l'any que ve podrien augmentar de mitjana 4.600 euros anuals a les persones que se'ls revisi el contracte. Segons xifres del Ministeri de Drets Socials, aquesta situació podria afectar gairebé 70.000 persones i 24.500 contractes a l'arxipèlag.
L'any que ve finalitzen en el conjunt d'Espanya més de 630.000 contractes de lloguer, un fet que afecta més de 1,6 milions de persones que podrien patir de mitjana un increment anual de 1.735 euros amb la renovació. Si també se suma als llogaters que potencialment se'ls acabaria el contracte el 2027, el nombre d'afectats arriba gairebé a 2,7 milions de persones. De fet, Sumar ha exigit al Partit Socialista que prorroguin durant 3 anys el contracte. De fet, l'objectiu de la formació és congelar les rendes als inquilins que s'enfronten a pujades de preus d'entre un 20 i un 50%. Segons Idealista, entre l'octubre del 2020 i l'octubre del 2025, el preu del lloguer s'ha encarit un 34,3% de mitjana.
Una situació de preus a l'alça gairebé inassumible, sobretot pels joves que tenen manco poder adquisitiu. Així ho demostra el darrer informe del Consell de la Joventut, que revela que la taxa d'emancipació juvenil se situa en el 16,2% en el segon semestre de l'any passat, respecte del mateix període del 2023, cau 2 punts manco.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se. Jo vaig estar mirant pisos per aquí i aquí pel centre de Palma, per la zona de Camp Redó, amb ascensor i més d'una habitació, si vols a la millor tenir un estudi, si te fa ganes fer coses, no pots optar res que estigui per sota dels 300.000 o més.
Jo tinc 23 anys, visc també amb els meus pares, està complicadíssim. O sigui, massa dobbers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones i sovint sense contracte, etc. En males condicions.
Jo vivo con mi familia, alquilo junto a mis padres, porque es la manera más fácil, económica y tal de vivir.
Es complicado encontrar piso para compartir.
Es muy complicado poder acceder a un alquiler, ya sea para empezar por el sueldo y los precios de los alquileres y tal, y luego por las condiciones necesarias para un alquiler.
Davant d'aquest escenari, l'entitat reclama a l'administració mesures urgents per ajudar les persones d'entre 16 i 29 anys que se senten desateses davant les dificultats que tenen per accedir a un habitatge digne.
El president del Consell de la Joventut a les Illes argumenta que els salaris dels joves només pujaren 3 euros durant el segon semestre del 2024. En canvi, els pisos de compra-venda i de lloguer passaren a ser els més cars de tota Espanya. El preu mitjà de compra es va situar en uns 331.000 euros i uns 1.400 euros en el cas del preu del lloguer. Pau Emili Muñoz explica que la situació és encara més complicada per a les dones.
Per pagar un lloguer és un 112% de sou d'una persona jove, un 112%, això vol dir que encara que dediquis tot el sou a pagar el lloguer, no te pots emancipar, i una altra vegada més, sense comptar menjar, llum, aigua. I les dones joves un 122%. Perquè els sous segueixen sent més baixos.
Entre les propostes del Consell de la Joventut hi ha la reconversió d'instal·lacions obsoletes com hotels o el quarter de Son Busquets a Palma per fer-hi habitatges o cedir-los a cooperatives socials.
L'entitat adverteix que la dificultat d'emancipació per part dels joves els genera una situació de desesperació que repercuteix en la seva salut mental, la vida social, la creació de cultura i també la innovació.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Passen 19 minuts de les 7 de l'hora baixa. Més de 170 persones migrants han arribat a les Illes Balears en manco de 24 hores a bord de 7 embarcacions diferents. Els han localitzat en aigües de Formentera, Cabrera i també al sud de Mallorca.
Les dues darreres barques s'han trobat al sud i sud-est de Formentera amb 11 i 16 persones a bord entre les 2:30 i les 3 del migdia. Amb aquestes, des de principi d'any i fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 377 embarcacions.
I gairebé el 70% dels menors que viuen en centres d'acollida a Mallorca són menors migrants no acompanyats. En aquest moment són 440, una xifra que, segons el Consell Insular, s'ha disparat d'ençà de l'any 2023.
Aquest dimarts i dimecres, prop de 300 professionals del sector reuneixen el CUDI en el segon congrés sobre infància vulnerable per abordar diferents problemàtiques, com ara la mirada dels infants cap al sistema judicial o la seva participació efectiva en les polítiques públiques. Reivindiquen posar les necessitats de l'infant al centre de les polítiques. Jorge Cardona és catedràtic de Dret Internacional Públic.
Un adolescente migrante no deja de ser niño o niña por haber cruzado una frontera. Se es igual de niño antes de cruzarla que después de cruzarla. Y por lo tanto la comunidad los tiene que atender como niños y niñas. Niños y niñas que están solos y necesitan que el sistema de protección los acoja.
El Consell de Mallorca disposa d'un pla d'acolliment residencial per ajustar els recursos a la situació de cada menor. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Actualmente con una medida de protección de cualquier tipo, en una situación de desamparo, estamos en 1.200 menores en los diferentes servicios que tenemos, tanto de acogida en familia de acogida como en servicios residenciales.
Organitzen el Congrés UNICEF i el Consell de Mallorca.
I els migrants residents a Eivissa que, tot i estar empadronats, no hagin regularitzat la seva situació, no podran obtenir la targeta de transport de l'illa, una mesura inèdita fins ara a les illes i que el PSOE critica com un càstig, diuen, a un col·lectiu vulnerable d'ànima nau.
El Consell d'Eivissa havia detectat diversos casos de frau, uns de turistes que obtenien i empraven la targeta de transport durant les seves vacances a l'illa. Altres la demanaven sense demostrar la seva residència. Ho explica Mariana Joan, vicepresident del Consell d'Eivissa.
El que no pot fer el Consell Insular és avalar per un costat gent que s'aprofiti de que està per aquí, a Eivissa, temporalment, i per tant, tingui aquesta subvenció que està pensada per residents, o gent que directament no està complint la legalitat. Per tant, el Consell Insular no pot avalar il·legalitats o situacions d'il·legalitat.
El Partit Socialista creu que aquesta mesura és un càstig contra els migrants que viuen a Eivissa i que es troben a l'espera de legalitzar la seva residència. És Elena López, portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
No tens DNI, no tens NIE i estàs empadronat, l'única sortida per poder anar en transport públic és que vagis via algun dels serveis socials. En Vicent Marillas, Partit Popular d'Eivissa, ha adelantat a Vox per la dreta perquè no s'aplica a altres territoris on sí que governen amb ells.
L'administració insular recorda que els migrants residents sense papers poden tramitar el títol de transport gratuït amb un informe de vulnerabilitat.
Són les 7:22 minuts.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en successos... El conductor d'un camió ha quedat atrapat dins el vehicle després que aquest, carregat amb material de construcció, hagi volcat. L'accident ha tingut lloc avui migdia al quilòmetre 5 de la carretera que va de Porreres a Campos.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers de Llucmajor i Felanitx per escarcerar el conductor, també els serveis sanitaris que han atès l'home i l'han traslladat fins a un centre hospitalari amb ambulància.
I la fàbrica de ginxoriguer al Port de Maó estarà aturada un mes fins que retirin les restes de pedra i terra l'esllavissament del penya-segat que es va produir a final de la setmana passada i perquè se'n pugui garantir així la seguretat a Xel Camarasa.
El col·lapse de part de la costa d'Esmoret, un carrer tancat fa 20 anys damunt Xuriguer, ha provocat que la meitat de la fàbrica s'hagi d'aturar. Correspon a la zona d'Envasat. Aquest dimarts ha començat la retirada de les restes. L'estructura no està afectada, però s'ha de bloquejar el perill de nous enderrossalls. Tampoc hi ha electricitat, però des de la fàbrica asseguren que tenen prou estoc fins al mes de març. Dolfo Vilafranca és el director de Gint Xuriguer.
De lo que és l'estructura de lo que és la fàbrica no es veu afectada. Amb la qual cosa, una vegada puguem garantir que no hi haurà més enderrossalls o puguem bloquejar si es produeix, podríem nosaltres iniciar la nostra activitat normal. Hi ha que veure que també part d'Isabel II està apujada damunt aquest muro. Per tant, a nosaltres malament, però també hi van darrere les cases que estan a Isabel II.
L'Ajuntament ha enviat una empresa per retirar terra, pedres i blocs de marès i revisar de si més parts poden despendre's d'aquest penya-segat. Aquest dimecres s'ha convocat un comitè executiu del Consorci del Penya-Segat per veure com s'ha d'abordar aquest problema que l'Ajuntament insisteix no pot solucionar tot sol. El batle de Moix, Héctor Pons.
Aquí creiem que hi haurà una actuació de l'Estat, una aportació de l'Estat. Jo vaig rellar amb ells dia 6 mateix. I estan fent feina, estan valorant quines formes poden tenir d'ajuda amb Moix i m'ho reunirem també en els pròxims dies amb ells.
Fons de l'impost de turisme sostenible estan possibilitant el desbrossament dels trams del Penyal i també s'està actuant en dos projectes a la costa de Ses Voltes i a un tram de la costa Corea.
I encara a Menorca, un jutge ha desestimat la petició d'un grup d'empresaris de Ciutadella i autoritza Carles Marquès mantenir la plaça d'Esborn per a vianants.
El jutjat contenciós número 4 de Palma rebutja les mesures cautelars sol·licitades. Els empresaris havien demanat que l'Ajuntament revertís de manera immediata les actuacions realitzades, com ara la reobertura al trànsit de la plaça d'Esborn i la recuperació de les places d'aparcament, entre d'altres. No obstant, el jutge considera que l'interès general de mantenir la situació urbanística ja executada preval sobre els interessos particulars, majoritàriament econòmics, dels comerciants que van denunciar. Els afectats també han vist frustrada una altra denúncia, en aquest cas el Servei de Patrimoni Insular per la instal·lació de bancs i jardineres a la plaça. El Consell els diu que no suposen cap infracció i que qualsevol actuació en aquest sentit és competència municipal. Sandra Moll és regidora d'Urbanisme de Ciutadella.
Aquesta denúncia durà el seu tràmit judicial, bueno, pues ja resoldrà, ¿vale? El tema desmobiliari, el Consell Insular ens ha donat la raó, que per tant nosaltres podem incorporar mobiliari urbà que consideram en el nostre municipi.
Paral·lelament, es treballa en un concurs d'idees per a la reforma de la cèntrica plaça, una actuació que, adverteix la regidora, suposarà encara més restriccions a la zona.
Llavors, això implica un temps on les repercussions encara seran més greus, perquè aquesta plaça, en el moment que s'hagi de rehabilitar, molt probablement quedarà tancada a seu accés directe. O sigui, segurament ni a nivell peatonal se podrà accedir mentre hi hagi aquestes reformes, no?
La plaça d'Esborn va quedar sense cotxes el passat mes de juny, aprofitant les festes de Sant Joan.
I encara en plena de tribunals, la Fiscalia demana 36 anys de presó per l'home acusat de violar la seva filla menor de manera continuada entre el 2010 i 2020. Suposadament la va sotmetre a tocaments i penetració, així com li va mostrar imatges pornogràfiques. La mare de la Nina ha declarat avui que la seva filla li va contar que l'home li deia que si ho feia, que si deixava que la violàs, sa mare arribaria abans. També li va contar que ell es comportava de manera violenta per poder cometre les bestialitats que li feia.
Els fets, segons exposa el fiscal, van començar el 2010, quan la menor tenia 4 anys, i fins a 2021, quan la família va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. La dona ha assenyalat que la seva filla li va anar verbalitzant els abusos, així com se sentia més forta, i li va explicar que el pare no tenia objeccions a cometre les agressions en presència del germà de la víctima, també menor d'edat. La Nina ha requerit atenció psicològica i psiquiàtrica i ha hagut de ser ingressada en diverses ocasions per pensaments suïcides i comportaments autolítics. L'acusat serà el darrer a declarar.
i 4 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella en el que duim del mes de desembre i 45 d'ençà de principi d'enguany. Unes xifres que vos actualitzant just després que la delegació de govern contra la violència de gènere ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat, a la província de Barcelona, aquesta matinada.
L'ha matada la seva parella, un home de 46 anys, que ha estat detingut. Fa només una estona s'ha guardat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament del municipi per condemnar l'assassinat masclista i, en paral·lel, aquest acte han començat 24 hores de dalt oficial al municipi. Fins demà, a les 7 de l'hora baixa, les banderes onejaran a mig pal i els actes oficials quedaran suspesos.
Aquesta, com dèiem, se suma als casos també confirmats d'aquest desembre d'Alacant, Toledo i Sevilla, i sobre aquest cas, precisament el de Sevilla, hem sabut que s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per el jove de 35 anys arrestat com a presumpte assassí de la seva exparella a Elviso del Alcos, Andalusia.
Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, està operatiu les 24 hores del dia, no deixa rastre la factura del mòbil, però s'ha desborrat del registre de telefonades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, la primera de les 4 jornades de vaga convocada pels metges en contra de la reforma de l'Estatut Marc. Deixa 72 operacions anul·lades, segons l'IB Salut. També s'han cancel·lat més de 1.600 consultes hospitalàries, 3.000 consultes d'atenció primària i prop de 300 proves.
És el balanç de la primera jornada de vaga, que ha tingut un seguiment elevat del 85% als hospitals i de prop del 70% als centres de salut. La vaga d'àmbit estatal denuncia, segons el sindicat mèdic, el Cimeval, que no recull propostes per solucionar la manca de professionals, i critiquen que el document que regula les condicions dels sanitaris no s'hagi pactat amb el col·lectiu. És el president de Cimeval, Miguel Lázaro, i la secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles.
Pero queremos ser un grupo a uno plus, y no es porque seamos elitistas, sino porque entendemos que otras categorías no tienen la formación, no tienen la responsabilidad y la curva de aprendizaje que tiene el colectivo médico.
Unas guardias de 24 horas que son terribles y agotadoras, donde creemos que llega un momento que el agotamiento compromete la salud del médico y la seguridad del paciente.
La proposta del Ministeri de Sanitat és, entre d'altres aspectes, reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17, delimitar el nombre de les que es poden fer setmanalment o reconèixer que les lliurances o descansos obligatoris previs i posteriors no generin deutorari.
L'Hospital de Sant Llàtzer activa 24 llits i reforça el seu personal davant l'augment progressiu de les malalties respiratòries previstes per les properes setmanes.
El centre hospitalari ha incorporat 11 infermeres i 7 tècnics en cures auxiliars d'infermeria.
L'emancipació juvenil minva per la precarietat laboral i els elevats preus de l'habitatge.
La taxa de joves que es pogueren independitzar en el segon semestre de l'any passat se situa en el 16,2%, un 2% manco que en el mateix període del 2023, segons el Consell de la Joventut.
Vist que amb ma mare faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se. I aquí pel centre de Palma, per la zona de Can Redó, amb ascensor i més d'una habitació, si vols, a la millor tenir un estudi, si te fa ganes fer coses, no pots optar res que estigui per sota del 300.000 o més.
Para un alquiler de igual y 1.000 euros al mes, realmente para tú aprobar un seguro de impagos tendrías que estar ganando más o menos 3.500 euros.
Segons el Consell de la Joventut, Balears manté els preus dels lloguers i compra més alts de l'Estat, amb un increment del lloguer del 9,3% i un 12% la compra.
L'habitatge es manté com un mal de cap per tota la població, especialment pel llogaters, que se'ls acaba el contracte l'any que ve i la revisió dels quals podria disparar-ne més el preu.
Els llogaters de Balears pagaran l'any que ve una mitjana de 380 euros mensuals, 4.600 a l'any. És el càlcul que fa el Ministeri de Drets Socials, que estima que aquesta situació podria afectar gairebé 70.000 persones i 24.500 contractes a l'arxipèlag.
Coldo García apunta la participació de Francina Armengol en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
La presidenta del Congrés i expresidenta Balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com és aforada, sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional. Això ho ha demanat en un escrit remès a l'alt tribunal.
I la fàbrica de Ginxoriguer al Port de Maó estarà aturada un mes per mort de les llavissades del penya-segat que es va produir a final de la setmana passada.
Avui han començat les tasques per retirar els enderrocs. L'estructura, això sí, no està afectada, però s'ha de bloquejar el perill de nous esboldrecs. Dolfo Vilafranca és el director.
de lo que és l'estructura de lo que és la fàbrica no es veu afectada, amb la qual una vegada puguem garantir que no hi haurà més enderrossais o puguem bloquejar si es produís, podríem nosaltres iniciar la nostra activitat normal. Hi ha que veure que també part d'Isabel II està apujada damunt aquest muro, per tant, a nosaltres malament, però també hi van darrere les cases que estan a Isabel II.
Passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que així cor Ribes avui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà en Pont Manco de mitja hora als vuitens de final de la Copa del Rei.
Bon vespre. Aquest enfrontament entre Inter Movistar i Palma Futsal no començarà fins a les 8 en punt. Una eliminatòria a partit únic corresponent als vuitens de final del Torneig del Cau, que es disputarà a Madrid al pavelló Jorge Garbajosa. Precisament allà, a la pista del vigent campió de la competició, tenim el nostre company Gabriel Fortesa per conèixer la darrera hora d'aquest enfrontament. Gavi, bon vespre.
Bon vespre. Des d'aquest pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz a Madrid, on a partir de les 8, com bé dius, l'Illes Balears Palma Futsal se juga, seria els quarts de final d'aquesta Copa del Rei, a la que va arribar a les semifinals fa un any. A la pista del vigent campió d'aquest títol, el Movistar Inter, Antonio Vadillo té les baixes de Lin i Piqueras per lesió i té la resta de la plantilla a disposició. Recupera respecte al darrer partit que va ser de Champions als jugadors Fabinho i Machado. Just abans de sortir de l'hotel de concentració, faltaven 15-20 minuts per les 6 de l'hora baixa, l'equip ha tingut una sessió de vídeo, darrera sessió prèvia en aquest partit. I tot està a punt per començar. Des de les 8, en directe, com sempre, a IB3 Ràdio, els dos equips damunt la pista fent l'escalfament, Movistar Inter, Illes Balears, Palma Futsal.
Moltes gràcies, Gavi. I el darrer enfrontament entre ambdós equips, l'Inter Movistar, va guanyar per 2-5 a Somos. Escoltam ara l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Creo que va ser similar a los partidos de Liga que venimos jugando últimamente. En el partido de casa el resultado es totalmente engañoso. Y bueno, Inter tiene una identidad muy definida, ¿no? En su juego de cuatro, en su agresividad, en su intensidad a nivel defensivo. No lo van a cambiar, ellos juegan siempre de esa manera.
Recordam que aquest vuitens de final entre Movistar Inter i Illes Balears Palma Futsal el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre. I canviant d'esport, però no de competició, ja coneixem els rivals per als setcents de final dels dos representants balears que continuen a la Copa del Rei i darrera hora també coneixem el dia i hora que jugaran aquests enfrontaments. L'Atlètic Balear rebrà el dijous de 8 a les 9 del vespre a l'Atlètic de Madrid i el Real Mallorca jugarà contra el Deportivo de la Coruña a Riazor el dimarts 16 a les 7 del vespre. El conjunt blanc i blau, que ja sap el que és eliminar un equip de primera divisió com l'Espanyol, vol continuar el somni i rebrà ara a un equip nivell Champions com és l'Atlètic de Madrid. El sorteig s'ha viscut amb molta emoció a l'estadi balear. Escoltam l'entrenador Luis Blanco.
Cualquier equipo, ¿no? Si hubiese tocado, hubiese estado muy bien. Y hemos, bueno, ya lo que el hecho de llegar aquí ya es súper importante y tiene mucho mérito. Y vuelvo a decir, vamos a disfrutar compitiendo contra uno de los mejores equipos, no de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. O sea que estamos súper contentos.
D'altra banda, com dèiem, el Mallorca visitarà Riazor per enfrontar-se al Depor de segona divisió. Un enfrontament amb un toc picant, tenint en compte que el darrer enfrontament entre dos equips va ser el partit de tornada del play-off d'ascens a primera de la temporada 2018-2019. Aquella nit, a Somos, el Real Mallorca va remuntar l'eliminatòria guanyant per 3-0 i tornant així a primera divisió. I parlant ara de la Lliga, el Mallorca continua fent feina per rebre l'Elx a Somos en el partit corresponent a la 700a jornada de la primera divisió. Avui matí han fet el segon entrenament de la setmana amb un protagonista, Leo Román, que ha tornat a trepitjar la gespa de Son Bibiloni i que podria arribar al partit de dissabte a Somos. Iago Barrasate també podrà comptar amb el lateral Toni Lato, ja recuperat de la seva lesió. D'altra banda, els dubtes són Pablo Torre i Antonio Raillo. El capità del Mallorca ha entrenat amb el grup, amb precaució i està a l'espera d'una màscara protectora. Pel que fa a Pablo Torre, el migcampista ha abandonat avui l'entrenament per unes molèsties i es dubta per al partit contra l'Elx. Pel que fa a la classificació, després de l'Osasuna 2 llevant 0 que va tancar i vespre la 15a jornada, els mallorquinistes ocupen la 17a posició en 14 punts, només a 2 del descens. I més futbol, perquè avui també és vespre de Champions per a dos dels representants espanyols. El Barça rebrà l'Eintracht Frankfurt al Camp Nou a les 9 en punt. El conjunt blaugrana només suma 7 punts en 5 jornades i necessita guanyar. Hansi Flick no podrà comptar amb Ronald Araujo, expulsat el darrer partit contra el Chelsea, ni tampoc amb Dani Olmo, que es va lesionar al partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid. I precisament l'Atlètic de Madrid jugarà també a les 9 contra el PSV dels Països Baixos, el Philips Stadion. El conjunt matalasser du 3 victòries i 2 derrotes i es troba només un punt per damunt de l'equip holandès. L'entrenador Diego Simeone no podrà comptar amb José María Jiménez, Marcos Llorente, Clement Lenglet ni Alejandro Baena. I per demà serà el torn dels altres 3 representants espanyols i tots 3 juguen a casa. El Villarreal rebrà el Copenhague, l'Atlètic Club el PSG i el Manchester City de Pep Guardiola visitarà el Real Madrid al Santiago Bernabéu, on els blancs cercaran una victòria per allunyar el moment delicat pel que passen. Escoltem l'entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso.
Sabemos que esto puede revertir del enfado que hay, que hubo, normal, a la ilusión que se va generando, pensando en mañana, incluso en nosotros mismos, ya desde ayer ya se va cerrando y ya desde hoy ya en nuestras cabezas está solo el City, es la Champions y esto puede cambiar rápido, afortunadamente en fútbol para bien y para mal.
I fins aquí l'actualitat esportiva. Recordeu que a partir de les 8 del vespre podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio el partit de vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala entre Movistar Inter i Illes Balears Palma Futsal.
I tota la programació habitual, com sempre, a Ràdio 2, 20 minuts per arribar a les 8.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un jutge de Cerdanyola del Vallès a Barcelona investigarà l'origen del brot de la pesta porcina africana per un presumpte delicte contra el medi ambient davant les sospites que el CEP procedeixi d'un laboratori que treballa amb el virus. Tot això quan les associacions del sector agrícola, Assaja i Unió de Pagesos han demanat al govern de la Generalitat que intensifiqui el control de la fauna salvatge i insten a sacrificar els porcs senglars que siguin necessaris perquè el virus no afecti cap granja.
De fet, avui s'ha reunit per primera vegada el Comitè Auditor en Matèria de Bioseguretat, format per 6 científics, que hauran d'investigar l'origen del focus de la pesta porcina en aquesta zona de Cerdanyola del Vallès. Mentre que la seva investigació comença avui, els que segueixen marxa és la zona de contenció. Els agents rurals de Catalunya destaquen que no hi ha hagut incompliments i la Generalitat anuncia que el brot s'ha contingut 11 dies després. Asseguren que la majoria de porcs senglars que s'han localitzat morts aquests dies són animals atropellats i, per tant, es descarta que el virus s'hagi estès sense control. En aquests moments, un miler d'efectius treballen al terreny delimitat, cercant porcs senglars o similars, morts o malalts, per terra i aire, amb helicòpters i drons.
De moment, el preu de la porcella, malgrat les conseqüències del brot de pesta porcina que afecta Catalunya, es manté. Aquesta setmana, la Llotja de Mallorca s'ha aconseguit mantenir el preu de la porcella en 75 euros la unitat de més de 9 quilos la canal.
Pel que fa al porc blanc, importat de la península i que poden trobar la majoria de mercats i supermercats de les Balears, pràcticament el preu no ha variat. Algun proveïdor ha pujat entre 13 i 18 8 cèntits, depenent de la peça del porc, si és cap magre o llom, mentre que d'altres no han variat l'import de les darreres setmanes.
A Menorca sí que han davallat els preus, però ho han fet de manera molt lleugera. Tot i això, Pau Salort, qui es dedica a la cria de porcelles a Ciutadella, reconeix la incertesa que tot plegat genera. Gemma Carrasco.
Pau Salort es dedica a la cria de porcelles des de fa 15 anys. Confia que la crisi del sector que ha esclatat a la península no perjudiqui gaire els productors de Menorca. Creu que l'impacte que tindrà sobre els preus serà limitat, però reconeix que la situació genera incertesa. L'escoltam.
Tot això fa por, que cada dia és una sorpresa. Sempre, o llengua blava, o pesta porcina, sempre hi ha.
Manté unes 60 truges en producció constant. Durant l'estiu subministra porcellets a una desena de restaurants i enguany també ha potenciat la venda directa a particulars durant la temporada baixa. Ven els animals per uns 12 euros al quilo, un preu que ja han aprofitat molts consumidors abans que el seu valor incrementi amb la campanya de Nadal quan el consum puja.
Sí, sí, ho estan fent. L'any passat hi havia gent que me demanava una porcella i jo dic, jo te la puc vendre, la porcella, però és que està caríssima. I enguany s'han adelantat i m'han dit, Pau, preparem una porcella. I així venia i la guardaven ells. Se l'enduen a casa seva, la guardaven i per Nadal la descongelaran i se la menjaran. I l'han comprat molt bé, de preu.
Darrerament ha subministrat entre 30 i 40 porcelles cada setmana, moltes de les quals envia a Mallorca, on té un únic client.
I per primera vegada Brussel·les proposa un tractament diferenciat per als pescadors professionals de les Balears que permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que la península. Aquesta setmana els ministres europeus d'Agricultura i Pesca es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània l'any que ve. El document de partida és més positiu que altres anys per a la trentena de barques de bou de les illes, ja que reconeix els bons resultats de les polítiques de sostenibilitat fetes fins ara pel sector, que fa anys que reclama que no els posin a tots dins el mateix sac.
La proposta inicial de Brussel·les, que es debat a partir de dijous, permetria a la flota d'arrossegament de les Balears pescar els mateixos dies que enguany, és a dir, són des de 27 dies fins a prop de 140 o 150 si s'apliquen una sèrie de mesures de sostenibilitat, com ara fer més amples les malles. En canvi, pels pescadors de la península, el punt de partida proposat és de 7 dies. El sector illenc té una sensació agredolça per solidaritat amb els companys peninsulars, ho explica Antoni Grau, que és el director general de pesca.
Sí, doncs resulta que tu ho fas molt bé i els 30 barcos dels Balears, pues, poden sobreviure i vols que els barcos catalans, valencians i andalusos, pues, se'ls carreguen, pues, tampoc és, com diria, no és agradable.
Els pescadors consideren que, en tot cas, i com a mínim, l'any que ve s'hauria de poder pescar els mateixos dies que enguany, i a les Balears, ja que els resultats són positius, permetran més. Domingo Bonnin és president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
Ja no hauria d'haver cap restricció ni cap tipus de mesura, i que si l'any passat o enguany es podran fer 140, pues, haurien d'anar a fer almenys 150 o 160 amb tranquil·litat, sense fórmules matemàtiques.
La pesca d'arrossegament representa prop del 80% de captures de la flota pesquera professional de les Balears. Abans que Brussel·les començés a retallar-ne els dies, cada barca solia fer més de 220 jornals cada any.
El govern ha activat un servei d'acompanyament tècnic al Consell de Formentera per solucionar els problemes sorgits en la residència de majors de l'illa. Així ho ha explicat avui en seu parlamentària la consellera Sandra Fernández. Elena Trinidad.
A través de la Fundació d'Atenció a la Dependència, l'executiu ofereix un suport tècnic i assessorament per garantir la millor atenció als usuaris de la residència de Formentera. Tot això després que des del Consell de l'Illa es reconeguessin errors en la seva gestió i problemes per cobrir el servei per manca de personal. Ho explica la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
Principalmente el asesoramiento y la planificación de los turnos de personal con el apoyo de profesionales expertos en la materia, reuniones periódicas para poder ayudar en la gestión del día a día, si así se considera, orientación sobre determinados procedimientos, establecer diferentes vías de colaboración para también poder suplir bajas de profesionales cuando estas se produzcan.
Així ha respost la consellera a la pregunta efectuada pel diputat socialista Omar Lamín.
Són greus deficiències que posen en risc la vida de les persones majors, que és justament el col·lectiu que han de protegir.
El govern continuarà efectuant visites tècniques per poder reforçar el seguiment del servei.
I en els darrers 5 anys, Manacor quasi quintuplica el nombre de casaments. El municipi ha passat de celebrar 48 noces el 2021 a 225 enguany. Davant aquest increment, l'equip de govern ha decidit modificar l'ordenança fiscal per assegurar, asseguren, posar seny i repartir els casaments entre els municipis de la zona.
En aquests moments, el ple de l'Ajuntament debat aquesta modificació que previsiblement s'aprovarà. Si es dona llum verd d'aquesta iniciativa, els novis passaran de pagar 30 euros en horari d'oficina de dilluns a divendres, a 98, 144 si és a la sala de plens i 250 al Museu de Manacor. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, explica que aquests increments es fan per actualitzar l'ordenança que havia quedat obsoleta i provocava un efecte crida de parelles d'altres municipis.
En el 2025 hi ha hagut mesos que ha sortit algunes noces per dia, és a dir, més de 30 matrimonis en un sol mes, com per exemple el mes d'agost. Clar, sense dir que no ho volen fer perquè no els veurà, sinó donar-li un pot de seny, que no tots els nous novis, els nous parells de la contrada, vengin a casar-se a Manacor.
D'altra banda, les parelles que es vulguin casar fora d'horari d'oficina hauran de pagar més del doble del que ho feien abans. Es passa de 125 euros a 267 a les oficines i 416 si és al Museu de Manacor.
El Tribunal Suprem ha publicat avui la sentència de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Fa 19 dies després de conèixer-se un avançament de la sentència. El Tribunal, per majoria, però no per unanimitat, considera provat que va ser García Ortiz, al seu entorn, el que va filtrar el correu electrònic on la defensa d'Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb fiscal.
La sentència el condemna tant per haver filtrat el correu, tot i que els periodistes que el varen publicar varen negar que ell en fos la font, com per la nota informativa emesa per la Fiscalia per desmuntar la notícia falsa sobre les negociacions de González Amador. Assegura la sentència que el fiscal general no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte, apunten en aquest escrit 5 dels 7 magistrats que el varen jutjar. Els altres dues magistrades progressistes, han signat un vot particular en el qual mantenen que el comunicat de premsa no és delictiu i que no hi ha cap prova que demostri que va ser el fiscal qui va filtrar el correu.
Segons el PP, el Suprem ha confirmat avui que qui va ser fiscal general és un delinqüent i diu que el president Pedro Sánchez hauria de seguir les mateixes passes de García Ortiz i dimitir. Així s'ha expressat la portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz, paraules que han causat la indignació de la portaveu del govern estatal, Pilar Alegría.
Entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Al Partido Popular no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Lo digo porque el Partido Popular lleva viviendo en esa hipérbole desde hace mucho tiempo. Luego no hace falta, como le digo, conocer ningún contenido, ninguna sentencia para que el Partido Popular llame no solamente al exfiscal general del Estado delincuente, sino a muchas otras personas, y ahí está además la hemeroteca.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironitzat en la proposta del govern central d'anomenar Teresa Peramato nova fiscal general. Ayuso diu confiar en la nova fiscal general perquè s'ha definit, diu, com a feminista.
Pienso que no todo es negativo. Hay una buena noticia y es que la nueva fiscal general del Estado se declara feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer. Por tanto, en ella confiamos y todas las mujeres de España estamos expectantes para ver su trabajo y cómo va a actuar en estos casos de acoso a mujeres en la Moncloa.
I el Consell de Ministres ha aprovat la destitució d'Antonio Hernández com a director del Departament de Coordinació Política del Gabinet de la Presidència del Govern Central pels presumptes casos d'assetjament sexual perpetrats pel seu superior, Paco Salazar.
Algunes de les seves víctimes havien acusat Hernández d'encobrir els suposats assetjaments. Ell no assumeix cap acusació i nega haver protegit Salazar. De fet, la portaveu de l'executiu espanyol, Pilar Alegría, qui va mantenir un dinar amb Salazar quan ja se coneixien les primeres denúncies, ha reconegut que va ser una errada y manté que se centra ahí de parella.
El dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. También les diré que ese dolor no es ni similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas, que son a ellas a las que hay que acompañar.
Coldo García apunta la participació de Francina Armengol en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
La presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com és aforada, sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional. Això ha demanat en un escrit remès a l'alt tribunal, en el qual també sol·licita que revoqui la seva entrada a presó provisional, oferint-se a pagar una fiança per a poder sortir-ne.
I la jutgessa que instrueix la causa penal de la Dana de València, que va deixar 230 morts, ha citat a declarar novament José Manuel Cuenca, excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després dels missatges de WhatsApp aportat per l'exconsellera Salomé Prada. S'haurà de comparèixer divendres que ve. I més qüestions, perquè l'altra representant per la política exterior i de seguretat de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha respost les crítiques abocades pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra la Unió. El mandatari americà ha afirmat que Europa va pel mal camí, un camí dolent, diu, per a la gent. Ha dit arran de la multa de 120 milions d'euros de la Comissió Europea a la xarxa social X.
Afirma també que decisions com aquesta i les polítiques migratòries dels països comunitaris suposaran la fi de la civilització europea. Kallas ha suggerit que dirigeixi les crítiques contra Rússia.
The European Union is the very essence of freedom.
Com a ciutadana que ha viscut sota un règim autocràtic, puc dir-los que la Unió Europea és l'essència mateixa de la llibertat, per tant, qualsevol crítica dels Estats Units sobre les llibertats hauria de dirigir-se cap a una direcció diferent, cap a Rússia, ha dit Kaja Kallas.
I la roda de premsa de l'opositora veneçolana María Corina Machado, prevista avui a Oslo en la revetlla del rebre el Premi Nobel de la Pau, està cancel·lada per l'Institut Nobel de Noruega, enmig de les incògnites pel parador de la política que viu en la clandestinitat al seu país.
La líder opositora va ser reconeguda el passat 10 d'octubre amb el premi pel seu incansable esforç per a promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia. L'activista política veneçolana, Magalí Meda, ha dit fa poc més de 3 hores per xarxes socials que aquest és un reconeixement a tot el poble veneçolà.
Satisfechos por recibir un premio. Este premio lo recibe María Corina, pero lo está recibiendo Venezuela. Es un compromiso con una lucha verdadera, con un momento histórico, con la capacidad de restituir la democracia y hacerlo bien.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. El Consell de Mallorca s'ha vestit avui de gala, de festa grossa, per acollir la presentació de les obres completes de Josep Maria Llompart. Els dos primers volums estan dedicats a la nació, la llengua i la cultura, i també als escriptors de les illes, Sandra Martínez.
Escriptors que han volgut estar presents en aquest acte, que ha estat sobretot un homenatge a la seva figura. Biel Gené Manila creu que les obres completes facilitaran, i molt, la feina als seus seguidors.
Pep escrivia i publicava en els diaris, en opuscles, en revistes locals, és a dir, que tot està molt dispers. Per altra part, ara ho tindrem recollit, i jo crec que en Pep va ser un gran home, un gran escriptor, i paga la pena.
Cèlia Riba Vinyes, la directora de la col·lecció i neboda també de Llompart, apunta en aquest sentit que el recopilatori comportarà més d'una sorpresa als lectors.
Ell era un gran orador i sempre li demanaven que fes discursos per tot arreu, i clar, els discursos es feien en actes molt diversos. I aquesta diversitat d'actes, doncs, ara ho tindrem recollit aquí. I veurem com una persona que neix en un lloc, en una família, perdoneu, molt conservadora, acaba tenint uns postulats molt diferents d'aquells de l'origen. I és interessant també de veure això.
Per al poeta, historiador i narrador Antoni Vidal Ferrando, reivindicar la vasta feina de Llompart a la societat mallorquina no ha de fer oblidar allò que bàsicament era poeta.
A vegades m'apareix que se destaquen tantes coses importantíssimes que va fer pel país, i és vera, però jo crec que ell, si ho sentís, diria, jo era un gran poeta, i això no ho deix prou, i jo vull dir que en Llompart per mi era un gran poeta. I diré una cosa, jo a mi m'agrada molt fer poemes en prosa. No vaig començar a fer poemes en prosa fins que vaig llegir Mandràgola.
Dur endavant aquestes obres completes era gairebé una obligació de l'editorial Moll, a la qual Llompart va estar lligat durant 3 decennis com a assessor literari. Antoni Mirne és el seu president d'honor.
És una manera d'agrair-li i de agrupar i posar a l'abast de tothom amb uns quants llibres la seva obra importantíssima, no només en reflexió cívica i nacional, sinó també amb tots els seus estudis sobre literatura. No parlen ja de la seva obra poètica, perquè ell, com saben tots, el que se sentia era sobretot un artesà de la paraula, un artesà de la bellesa de les paraules, un poeta.
Aquest acte ha clos els de commemoració del centenari del seu naixement. Llompart va morir el 28 de gener del 1993.
I el món del rock s'acomiada del vocalista, guitarrista i líder de la banda Illegales. Jorge Martínez ha mort avui als 70 anys, víctima d'un càncer que el va obligar a cancel·lar tots els concerts des del mes de setembre.
Va ser ell mateix qui va anunciar que havia de sotmetre's a un tractament contra la malaltia i que havia de suspendre els concerts de presentació del nou disc, el que en feia 14, joven i arrogante. Duia més de 40 anys al capdavant d'una de les bandes llegendàries del rock en espanyol i era un dels pocs d'aquella generació de músics que encara seguia en actiu.
I la prevenda d'entrades per la gira Lutz, el quart disc de Rosalía, ha arrasat en només mitja hora.
El que perdí mis manos en Jerez.
Fa només un dia la cantant catalana anunciava la seva gira mundial i avui que es posaven a la venda la prebenda de les primeres entrades per als seus concerts s'han esgotat en manco d'una hora. Si esteu interessats heu de saber que dijous a partir de les 10 del matí sortiran a la venda la resta d'entrades pels canals oficials. Segons per arribar a les 8, ara comença Es postres en joc.
TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
Molt bon vespre, són les 8, benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. Avui amb el futbol sala com a protagonista en l'Illes Balears Palma Futsal, que és a Madrid, per a que comenci just en aquesta hora el partit contra l'Inter Movistar, el pavelló Jorge Garbajosa. Un partit corresponent als vuitens de final de la Copa del Rei, eliminatòria que, per cert, és a partit únic. El partit, per mi, ja ha començat, passa un minut de les 8 i al meu costat tenc a Miquel Vidal. Miquel, bon vespre.
Hola, què tal? Bon vespre.
I allà al pavelló, per saber tots els detalls de l'inici d'aquest partit, tenim el nostre estimat narrador Gavi Fortesa. Gavi, bon vespre.
Bon vespre des del pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Duin no arriba al minut i ja ha tingut la primera ocasió de gol al Palma mitjançant Lucao, que ha fet una jugada individual i ha estavellat el seu xut a les cames de Jesús Herrero, el porter del conjunt madrileny. Ha començat elèctric el partit. No hi ha ni molt manco ple a les graderies, mitja entrada aproximadament, qualque cosa més, però me té sorprès que l'Inter no ompli el seu pavelló. Ràpidament repassam els 5 inicials per part del Palma: Denis, Deibao, Rivillos, Lucao, Fabinho. Per part de l'Inter, Jesús Herrero, el nostre estimat Chaguinha, Raúl Gómez, Harrison i Mínguez. Sonen els tambors, sonen les trompetes. Empat a 0 en el marcador, perquè això acaba de començar, però ja l'ha tingut a Lucao. L'Inter, que vesteix de verd, ha canviat el seu blau tradicional. El Palma ha de vestir avui de morat. Juga Denis, pilota llarga, de porter a porter. Herreros, la recupera Fabinho, pilota per l'home de la casa, i l'home de la casa el tenim nosaltres. És Mario Rivillos, torrejonero. Alerta que havia perdut la pilota, la jugada de Chaguinha. Banda a favor del conjunt madrileny. No sé què mengen a Torrejón. Miquel tal vegada ho sap. Que surtin de Torrejón de Ardoz campions del nivell de Rivillos, Garbajosa, Guti. Què mengen aquí, Miquel?
Pues no ho sé, és veritat, i no crec que tampoc hagi de ser una qüestió del menjar, perquè aquí a Mallorca menjar,
alerta,
menjar...
Alerta, perdona, la rematada atura Denis! Quina croqueta que ha fet ara Lucao! Extraordinària, juga per Fabinho, Fabinho canvia a l'altre costat, Mario Rivillos, Rivillos que se'n va, falta! Falta damunt Mario Rivillos, parlava de menjar Miquel Vidal.
Bueno, jo crec que val més parlant de futbol sala, no?, que de menjar... Mira, has començat dient que la primera ocasió ha estat de Lucao. Jo crec que avui és l'escenari ideal, no? Que Lucao, després d'una temporada on podríem dir que va fracassar, no?, l'any passat amb Inter,
sí.
Aquesta sortida, no te vull dir per la porta de darrere, però bueno, una mica sense cap tipus de glòria, ara avui és el dia per reivindicar-se.
Mira que m'agrada la falta. Mira que m'agrada la falta, mira que m'agrada. Rivillos, a punt de marcar Rivillos. Jesús Herrero amb el peu aturat. Ha començat a un nivell altíssim el partit, Miquel.
Sí, no, i és que el Palma necessita que els partits siguin així. O sigui, un altre tipus de partit en el Palma no li serveix.